Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones.
Què tal? Tornem a Riverside, no?
Tornem, o sigui... estic cagat.
Estàs cagat. Escolta, cagat. Jo et recordo, no havíem perdut mai cap episodi amb Riverside i a StreamYard en vam perdre un, o sigui que... això és el que hi ha, eh?
Molt bones, mosseguis. Estem amb el nou estudi. Hem tornat a Riverside, hem deixat StreamYard.
És que i... la pela és la pela, tu.
Sí, hem configurat coses, però és la primera vegada que sortim així a saco en directe. Vull dir que això, a més, amb un horari gens habitual que estem
dissabte, registrant. O sigui, estem revolucionadíssims, eh?
No sé pel Maresme com esteu de... Perquè recordeu que estem en cap de setmana de primer garbinada i llevantada i tindrem de tot.
Ara fa una hora ha caigut un xàfec que ha durat un quart d'hora, però ha caigut molta aigua. Molta aigua. Molta aigua. L'hem vist venir, que venia des de mar, i vas veient com s'acosta, perquè veus la d'allò mar, i buf!
Aquí, aquesta terra de la Garrotxa és ben curiosa, perquè, per cert, em van fer una foto, em van donar un dibuix, bueno, ja te'l passaré, Marc, perquè és una cosa privada, de que vaig passar l'examen de bon garrotxí.
Ah, molt bé!
Sí, surto amb una ampolla de birranci, és un dibuix, eh? Amb una ampolla de birranci, a l'altra mà un cistell ple de bolets,
bé.
I aquí posa ara pla, que és una expressió que es diu aquí, que... Sí, entre nosaltres no tinc ni puta idea què vol dir, però la diu tothom, vale?
I segurament tampoc saben què vol dir.
No ho sé, però ho diuen tots ara pla. En fi, doncs això, tinc ja el carnet, tinc la foto amb el carnet de bon garrotxí.
Molt, en fi, està bé,
coses passaran.
Està bé, home, això. A veure, mira, en canvi, aquí a la Garrotxa t'agafen i t'han acollit molt bé, a Mallorca. A Mallorca, fins a la tercera generació, ets foraster.
Sí, sí, sí.
O sigui...
Val a dir que jo he estat molt ben acollit per gent que era de fora de la Garrotxa. Però... No, i per garrotxins també. No puc dir... Si digués el contrari... Estaria faltant a la veritat.
Com un Trump qualsevol.
Exacte, o un polític. Sí, sí. Bueno, ja van afegint espectadors en el YouTube. Per cert, hola a tothom, estem amb el programa 649. Hola, mosseguis. I de moment estem al Marc i jo, perquè hem començat amb una hora molt estrafolària.
Els
un
altres
dia,
deuen estar fent...
Jo sé que el Dani estava cuinant i fent directes a YouTube amb cuina.
Fent menjar tailandès.
Sí, sí. Sí, exacte.
Hosti, bueno, avui he fotut una fideuà.
Jo demà faré una paella amb una sèpia bruta, unes cloïsses ben grosses que vaig comprar fa uns dies i les vaig obrir, les vaig congelar, òbviament.
L'important no és el que hi poses, és el fumet.
El fumet és de roses, vull dir que és un fumet de puta mare. Que està molt bé. Algun dia en parlarem. Ara, com fa molt de temps que no ve en Ruano i no parlem de cuina ni parlem de res, això s'ha desmadrat.
Ja, molt. Jo és que, a més, aquest any, aquests darrers tres mesos, a casa és que ens hem tregat dues temporades d'un reality show coreà que es diu Culinary Class Wars.
Culinary Class Wars.
A Netflix. Ei, escolta, superxulo. A veure, són molt pel·liculeros i molt d'això, però bàsicament són coreans, són cuiners i cuineres coreans cuinant. És molt interessant que per ells la cuina occidental es redueix a la cuina francesa i a la italiana, i en una ocasió van fer truita de patates dient que era truita espanyola, un va fer una versió estranya d'una paella, que aquí no ens haguéssim menjat, i una va fer servir per una recepta calçots. Els calçots arriben a Corea, però per ells la cuina occidental és
França-Itàlia.
És França-Itàlia. França-Itàlia, i no hi ha res més a considerar. No considerar la cuina anglesa, per exemple.
Bueno, la cuina anglesa és complicada de considerar, però...
No, no, és com aquell, diu, escolta, la cuina anglesa té sempre tan mal gust, i llavors la resposta és, si es fa bé, sí.
L'altre dia llegia un llibre que era d'un tio que estava per ahí, que tornava a Barcelona després d'uns anys de viure fora, i anava a casa de la mama, i la mama li preparava una truita de patates. I deia, hòstia, no hi ha res que torni a casa com aquestes coses, ¿vale? Com el menjar de casa de tota la vida, la truita de patates de la mama. ¿Vale? Són aquestes olors que et transporten a casa.
Jo en sé d'un que va anar a estudiar al Trinity College, a Dublín.
A Dublín, sí, sí.
I
jo he estat allà al pati del Trinity College.
Sí, sí, sí.
I després me'n vaig anar a fer unes pizzas.
A unes pizzas al Temple Bar, sí, clar sí. Que sí. Sí, sí. I es veu que aquest home, amb una festa d'estudiants, va portar una truita de patates. I algú de la festa va dir, d'on has tret aquesta truita de patates? I va dir, l'he fet jo. Diu, com que tu has fet aquesta truita de patates? Diu, sí, l'he fet jo. I li va oferir feina en el seu pub, restaurant, el que fos, fotent truites de patates, i el tio va deixar el Trinity College i s'estava guanyant una pasta
fent truita de patates.
Treballant de cuiner, però sobretot era perquè ell era capaç de fer truita de patates. I es veu que realment que el fet que ell pogués fer truita de patates feia que hi hagués moltíssima gent que anés cap allà, perquè bueno, també a Irlanda tampoc és que el menjar autòcton sigui molt bo.
No, però patates tenien abans de la febre.
Patates les que vulguis.
Abans de la febre de la fam, aquella de la catàstrofe de la fam. Mira, això està bé que ho digui. Ara sortim de guió, però això està bé que ho expliquem. Jo vaig estar visquent un temps a Leiden, a Holanda. ¿Vale? Leiden és una universitat. Tenia un col·lega que vivia allà, que treballa a l'Agència Europea Espacial, i una, hòstia, estava jo allà una mica de gratis, perquè estava visquent en una casa, ¿vale? I no pagava un duro, i dic, hòstia, que menys que de tant en tant foti algun superet, no? Un Queenie, vaig a comprar Queenie alguna cosa, i em vaig envalentonar, primer vaig fer una truita de patates, que, clar, ous, patates i cebes, està worldwide, ¿vale? No tens problemes per aconseguir-ho, i em vaig venir amunt i vaig dir, hòstia, al cap de setmana foto una paella, ¿vale? No.
On trobaràs arròs com Déu humana.
Però és que no trobava res. Alguns ingredients els vaig trobar en una botiga turca, ¿vale? Alguns ingredients, però no vaig poder fer una... Clar, és que al mercat no hi havia escamarlans, ni gambes...
No sé si és... Hi ha una de les pel·lícules de Spider-Man, una de les pel·lícules de Spider-Man, en la que l'actor...
Perdona, no hi havia ni paella, o sigui que no va quedar...
Hi ha ni paella.
No va quedar gent.
Jo a Alemanya he fet una paella amb una font elíptica. Perquè... I el que em va costar trobar...
Té un wok i fes una paella.
I el que em va costar trobar arròs...
Sí, sí.
Que em sembla que vaig fer la paella amb arròs basmati o amb alguna cosa així.
Mala
doncs em sembla que hi ha una de les moltíssimes pel·lícules que s'han fet de Spider-Man, on el Peter Parker el convida el papa de la nena, que d'això el convida a menjar a casa, i li fan peix. Però clar, li fan un peix, com aquí et posarien una orada o et posarien un peix sencer. I l'home no sap... Vas dir, jo això no sé menjar, què és això? Això és un peix.
Però un peix fet al forn.
Un peix guisat, com si jo convidés a casa i mengéssim lluç o mengéssim una orada o una... un peix, i ell no li entrava al cap, dir, com es menja això?
L'altre dia em vaig sentir Obèlix perquè vaig menjar senglar. És veritat que era un senglar estufat, ¿vale?
Un civet,
que estava... que, per cert, aquesta gent d'on vaig anar, aquest restaurant, fan perdiu, civet, o sigui, porc senglar i cabirol, també.
Quan ens vam casar, que vam fer un... ens vam casar, diguéssim, repetició del casament, una cosa, perquè jo em vaig casar de viatge, en plan pirata, així, amb molt poca gent, i també amb petit comitè vam fer un casament... d'allò, i vam fer civet de senglar de dinar, en plan tots en xiruques i això.
Bueno. Vale, doncs, espera, vaig a posar una falca.
Posaràs una falca?
És que necessito entrenar-me amb aquest
sistema.
Vinga,
va, a veure si te'n surts.
El problema és que no tinc feit... Ah, sí, bueno, tindré que fer un feit... Vale.
Manual, fas manual.
Feit manual.
Va, vinga.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A saco, tio.
Polos interruptos,
Sí, total, total. És que no... Has d'agafar el fading aquest, has d'agafar... El fader, perdó, li has d'agafar el truquillo, eh?
Has d'agafar el truquillo. Però, escolta, jo tenia un tema del que volia parlar i és que he estat fent... com diu sempre en Raül Arribas, mossega la poma, va a veure què he fet en l'Udo aquesta setmana.
Sí. Llavors, a veure, que tenim 4 o 5 temes en el guió, eh? No els
hem, tenim,
no
podrem... els hem parlat abans d'engegar. Sí, sí, això sí. Feia temps que no ho fèiem. Però, bueno, a veure, els Reis van portar un Apple TV, un Apple TV 4K al model que pots posar-li Ethernet, eh? Més que res perquè estava jo bastant fart de que algunes aplicacions en la tele LG no anaven bé, que a més és quan entres a l'LG et començava a vendre coses, que sempre et demanava que volia escoltar-te amb el comandament, i llavors vam dir, escolta, un dia vam dir, saps què, comprarem un Apple TV, ho havíem parlat amb tu i vam fer la carta als Reis, i els Reis ens van portar un Apple TV, i molt contents. I llavors, clar, agafes un, poses l'Apple TV, el configures, ha de tenir configurat, perquè la manera d'engegar i aturar la tele és a través de la Nintendo Switch o de l'Apple TV, i el mando el tens guardat. Això de poder agafar i engegar la tele des del rellotge també té el seu rotllo.
Jo, de fet, la tele s'encén quan encenc l'Apple TV.
La tele s'encén, sí, exacte. No, exacte, sí, quan engegues l'Apple TV s'engega, i quan atures l'Apple TV s'atura. Hi ha una opció, li vaig haver de preguntar al ChatGPT què havia de fer amb la tele, amb el WebOS, em va dir, mira, hi ha una opció aquí, i si l'actives a partir d'ara l'engegues i l'apagues amb l'Apple TV, i pot ser coses com que si al cap d'una estona s'adormi, coses... M'ha agradat molt el disseny, està tot bastant ben posat, i llavors...
De fet, jo tinc Filmin, Apple TV, Prime, perquè tinc el Prime d'Amazon, però no el veig, i tinc el 3CAT, o sigui, tinc TV3 i 324, bueno, el que abans era el 324, ara és el 3CAT, que ho miro a través de l'Apple TV.
Directament. Doncs, clar, un dels meus objectius era poder agafar, i primer de tot jo tinc alguns... Tinc com una col·lecció de vídeos, ja em sap que ho he explicat alguna vegada, des que van néixer el primer dels dos dropos, cada any de vida dels nanos, d'aniversari en aniversari, he fet com un videoclip, agafava una cançó, i tots els vídeos aquests que vas gravant, i te vas també imatges aquestes que es mouen una miqueta dels lives de l'iPhone, doncs faig com un vídeo d'aquell any del que has fet. Llavors es van els avis, es van els tiets, veu que hem anat aquí, hem anat allà, anem fent boneries i d'això, i a més està molt bé. Bueno, clar, hi ha un moment doncs, que ja en tinc molts d'aquests vídeos, i a vegades, doncs, vull poder-lo reproduir a l'Apple TV, no tindre'ls que mirar a l'ordinador o d'això. I llavors, una de les primeres opcions va ser dir, mira, escolta, què tinc que fer? Doncs mirar com compartir la biblioteca de medis d'un dels Macs. Si tens un Mac, vas a settings, a configuració, compartir, i pots dir compartir la biblioteca. Aquesta biblioteca pots agafar i guardar, que pots fer que estigui en un disc dur a part, en un disc a part, i la comparteixes, i allò si està compartit, si l'Apple TV està a la mateixa xarxa.
És la biblioteca que està dintre de la carpeta...
De l'aplicació TV.
Aplicació
hi ha una
TV.
Aplicació, sí. L'aplicació TV, però allò és dintre configuració, i pots dir, vull muntar una biblioteca en un altre lloc.
Correcte.
I et muntes una biblioteca amb un disc extern, per exemple, i allà tens doncs, totes les coses que tu vulguis tenir, tant vídeos personals i familiars com tinc jo, o vídeos d'empresa.
És important, és l'aplicació TV o Apple TV del Mac, eh?
Exacte. I llavors en aquesta aplicació, llavors hi ha una aplicació que ja fa molts anys que faig servir, que es diu Smart Converter 3, Smart Converter Pro 3, que són aquestes aplicacions que pagues 10 euros, i va molt bé doncs, perquè pràcticament converteix de qualsevol format a qualsevol altre. Seria com el compressor per quan fas servir el Final Cut per poder agafar i exportar doncs, a format de YouTube, però si agafes un AVI o un MKV o un Blu-ray i pots agafar-ho i pots exportar. Problema que una de les coses que et permet és exportar-ho directament a l'aplicació aplicació Apple TV, i el que et fa l'Smart Converter Pro és que es connecta a internet en alguna de les bases de dades, intenta identificar quin és el contingut que està recomprimint, i t'ho posa, i més o menys t'ho deixa ja entreçat en la categoria de pel·lícules o sèries o vídeos personals o el que sigui. I va prou bé. Però, allò és bad. Sempre hi ha un bad i és a big bad. El problema és els subtítols. Quan tens alguna sèrie amb algun tipus de subtítols, i ara, per exemple, amb els nanos comencem a mirar sèries en anglès i posem els subtítols no hi són, i en el procés aquest de l'Smart Converter Pro es perdien els subtítols i les dades no acabava d'agradar-me com agafava bé les dades. Mm-hmm. Per exemple, havia importat doncs, tot el Battlestar Galàctica i a l'Apple TV es pensava que estava en el Galàctica del 78.
I t'ho classificava bé? T'ho ordenava per temporada? És que això també és un pin in the ass, segon com.
És a dir, una mica de fallos. M'he trobat que em feia una mica de fallos. Llavors, a partir d'aquí, és dir, he de buscar una alternativa. Sobretot el que ho trencava tot era dir, perquè si no editant, doncs sempre pots anar editant i anar pujant mica en mica.
No, però si ho vols automatitzar i no està pendent, necessites una solució millor.
Has de trobar una solució millor. Llavors, anem a buscar una solució millor. Llavors, a veure, la solució més habitual que fa servir molta gent és una porqueria que es diu Plex.
No. I a més, amb el temps, Plex ha passat un procés d'enchitification enorme.
Sí, més
i...
que d'entrada el Plex, el problema és que demanen que et creïs un compte d'usuari, no saps quins ports t'està obrint, no saps amb qui estàs parlant i en quina cosa d'allò.
No.
Llavors, a aquestes vacances vaig anar a veure en Benjamín, per uns temes no vam poder enregistrar, enregistrarem en algun dia, però en Benjamín va explicar que el seu fill estava fent servir un servidor multimèdia que ell muntava en el seu sistema. Vaig buscar-lo i el que vaig descobrir és que aquest servidor ja no era open source, sinó que era una cosa privativa. I llavors ja vaig mirar, no m'hi poso. I llavors vaig trobar aquest, el que estic fent servir ara, que es diu Jellyfin. Es diu Jellyfin.
A l'Infus te'l vas mirar? Perquè jo he servit Infus Pro durant molt de temps.
Tot arriba. Vale, vale. Mm-hmm. Tot arriba. Vale. Perquè llavors, el problema és, abans del Jellyfin el que vaig fer és descarregar-me l'aplicació Infus, perquè jo la tinc comprada, tinc la Pro, la tinc en els iPads.
A veure, sempre... Infus Pro val 9 euros l'any. Una cosa
no,
així.
9 euros, prou.
Oh, prou, sí. Prou, no hi ha subscripció. No, i és barb, o sigui, funciona amb subtítols, amb classificacions...
Va molt bé.
Va molt bé, és una de les millors aplicacions.
Qualsevol tipus... I té una aplicació...
I té client Apple TV. Sí, sí.
I té un client Apple TV. Mm. Llavors, el que vaig fer va ser agafar i dir, vaig agafar i configurar una llibreria de Samba... agafar el...
Un disamba, que eres un disamba, ja està.
Fas un samba, fas simplement compartir arxius, t'hi connectes per samba, crees un usuari específic per entrar i crees... Però no em va acabar d'agradar l'Infuse com a client per accedir a continguts, està bé, però si tu li dones una carpeta on tens subcarpetes i tens coses, és... molt lleig. És molt lleig, no acaba d'identificar, no
classifica. És que jo crec que les temporades les organitza per nom i, clar, depèn d'on vingui...
Va tot per nom.
Sí, i depèn d'on vingui l'origen...
Clar, perquè en aquest cas el que estàs fent és que li estàs donant a l'Infus, li estàs donant simplement una estructura de carpetes i ell, des del mateix Apple TV, amb la capacitat de computació que té l'Apple TV i accedint remotament, té que agafar i endreçar-ho. No té prou d'això. Llavors, la solució és combinar l'Infus amb el Jellyfin, perquè l'Infus et permet connectar-se contra Plex, et permet connectar-se contra el Jellyfin, contra la versió, perquè el Jellyfin és és un fork open source d'aquests que es van muntar el negoci i ho van fer privatiu, vale? Uh-huh. Llavors, ja no me'n recordo ni com es diuen, però llavors la gràcia és tu en el teu ordinador instal·les l'aplicació aquesta, bàsicament és de doble clic, és tal, descarregues, te'l pots compilar si vols.
Sí, el Jellyfish actua com una biblioteca i un ordenador. No? Llavors, per endreçar.
Exacte, tu agafes en el teu ordinador, instal·les l'aplicació, en la barreta aquella de dalt on tens l'Spotlight i totes les coses allà, tens un lloc d'obrir i et llença al navegador on hi ha un port intern, el que dius, escolta, mira, aquí configuro tot. I llavors li pots dir, mira, afegeix carpetes, agafeix coses, i llavors a partir d'aquí tu pots, i pots crear diferents tipus de llibreries. Mira, aquí tinc una cosa on ni tinc pel·lis, aquí tinc una cosa on tinc sèries, aquí tinc una cosa on tinc vídeos personals, aquí tinc una cosa... I a més, el Trasto t'escaneja les coses, es descarrega, es pot descarregar subtítols de bases de dades públiques,
imatges,
de subtítols, es
caràtules.
Descarrega imatges, caràtules, molt xules... allò de, per exemple, ara per exemple estem mirant una sèrie, diguéssim, entre cometes, de sèrie B, d'aquella, hi havia un canal d'aquests, quan hi havia televisió per canal, hi havia un canal que es deia Sci-Fi, que de fet eren els que van fer les primeres temporades de The Expanse, que després els hi va comprar
Amazon,
per fer Amazon en el Prime, que ho van acabar. Però i ara suposo que aquesta gent ho han paquetitzat i estan en algun paquet d'aquests de bundles de creadors de continguts, però era una època que feien coses xules. I llavors hi ha una sèrie d'aquestes tipus de sèrie B, que es diu Warehouse 13. Warehouse 13. No, i realment el pòster, l'icona que ens han posat, dic, molt xulo, perquè en la sèrie es veu que ells fan servir com una espècie, és previ a l'iPhone, vale? I en el FaceTime, i ells es veu que en la sèrie doncs, tenen com uns artefactes antics, i llavors tenen una espècie d'aparato d'iPhone de FaceTime, amb el que fan FaceTime, però de steampunk. I llavors la caràtula que ens han posat és el trasto aquest de l'steampunk, i els subtítols els agafa bé. Llavors, dintre del Jellyfin tu estructures la teva biblioteca, pots tindre coses en diferents discs, pots tindre diferents tipus de biblioteques de medi, pots tindre una, diguéssim, per canalla, pots tindre diferents tipus d'allò, i llavors des de l'Apple TV...
Via Infus,
li dius, aquí tinc et pots connectar en el Jellyfin, i llavors allà es connecten al Jellyfin, i llavors et dona totes les coses que tu t'has descarregat.
La passarel·la, la integració, te la fa Infus. És el que obre a Jellyfish.
Tu tens el client d'Infus, que llavors es pot connectar contra tot el que tu tinguis.
Sí, sambes... bueno, lo que
a més a més, la gràcia és que com he configurat l'accés en el meu en l'aplicació Infus de l'Apple TV contra el Jellyfin del meu ordinador? Des de l'iPhone.
Molt bé.
Perquè ja no m'ha demanat comprar, com que el tinc comprat en l'iPhone i el tinc configurat, ell mateix a través de l'iCloud, Infus ha detectat que tinc un... Que
tens,
tinc
tens un, algun, un usuari amb llicència.
La meva configuració a l'iPhone està en l'iCloud, i ell directament a l'Apple TV ha anat a buscar la configuració del Jellyfin, dic, de l'Infus, ha dit, hosti, estic connectat contra aquest repositori, estic en aquesta xarxa local, la màquina està enxufada, pots entrar a la teva biblioteca i aquí tens totes les coses a les que pots accedir. Amb la qual dius, ho tinc resolt, i a partir d'aquí ara ja em puc començar a posar tot el contingut que vingui de rius i de torrents.
I el bo que tens també a l'estar amb l'Apple TV, que és el lloc, diguéssim, de la tele de casa, més enllà de que ho pots fer-ho servir des de l'iPad...
Després, els iPads que tinguis... La llàstima és que no hi ha un Infus per Mac. Seria
com
ja...
Sí, que hi ha Infus per Mac.
Hi ha un Infus per Mac?
Tant,
doncs me'l buscaré, perquè allò ja és
fantàstic. Jo he tingut l'Infus per Mac molt de temps, sí.
Jo soc molt de BLC.
Hi ha Infus per Mac, sí, ja t'ho asseguro jo.
Llavors, si hi ha Infus per Mac, llavors és la manera de poder accedir des d'un Mac continguts que tinguis en un altre Mac a la casa. Llavors la idea és que si tens un Mac Mini o un Mac Studio, el faci servir, doncs, entre de moltes de les coses que aguanta, doncs, per tindre el Jellyfin.
Jo també tinc un... Bàsicament són pel·lícules de ciència-ficció, ¿vale? 2001, Blade Runner... O sigui, aquestes classicorres, que també les pots trobar a les plataformes, però que jo tinc la meva còpia de tota la vida, la tinc en un disc dur extern. El que passa és que no la miro des de l'Apple TV i la tele, sinó que ho miro des del Mac i està en una carpeta amb un disc dur extern que està sempre connectat al Mac, i la miro per QuickTime. Vull dir que no, quan veure la peli no, perquè ja ho tinc
doncs,
tot.
Si tu poses, doncs però, si muntes el Jellyfin i ja el tens allà muntat...
Si tingués molta rotació o baixés coses de l'Inframundo, aleshores sí que ho tindria millor. Així, bueno, jo abans havia tingut l'Infus Pro durant molt de temps, és el que em servia de passarel·la entre el disc dur i l'Apple TV.
Sí. Clar, però és això, vas al disc dur i no
però no
acaba
tenia,
de...
No tenia aquesta... No tenia aquesta biblioteca depurada que tens
exacte,
tu.
Exacte, jo vull una cosa maca i depurada i tinc tot endreçat i no, ja i, que tens un Apple TV, tinc bonic, no?
I s'entén, en el teu cas s'entén més, perquè si tens vídeos dels nens, de cada cumpleanys, és diferent, perquè és una cosa que sí que de manera recurrent ho vas mirant a la tele.
Vale? Bueno, en aquest cas això ho tinc a la biblioteca. Llavors, el que tinc és tinc una biblioteca d'Apple TV, biblioteca de medis d'Apple, on tinc algunes coses, però on tinc les coses torrenteres i aquest tipus de coses on jo vull tindre endreçat i les meves llibreries i sé que es descarregarà. Per exemple, no ficaré en el Jellyfin els meus vídeos personals, perquè no es baixarà les capçaleres ni em buscarà els subtítols,
sí,
no ni ficarà una descripció.
Allò són pel·lis i sèries. Ja està,
però tu baixes una sèrie i de cop i volta tens les descripcions dels capítols i les coses i els subtítols i pots ficar subtítols addicionals i aquest tipus de coses. Dius, fins i tot et treu com thumbnails per quan fas el moviment ràpid i te'ls calcula i te'ls deixa allà.
Hi havia un lloc, ara fa tant de temps, tants anys que no ho faig servir, que he perdut la referència, però havia un lloc on hi ha subtítols en català, que es creaven subtítols en català, vale? Que avui en dia és tan fàcil de fer amb una IA, tio. És...
Ara agafes un Whisper i tens els subtítols en català fets.
Sí, sí. Vale, pues tema 1, que portem 25 minuts o més.
Doncs jo estic content, O sigui, la idea aquesta, però la idea de tindre el Jellyfin, perquè és que, a veure, estic convençut que hi ha clients de Jellyfin també per Windows i hi ha clients de Jellyfin per Android, O sigui, en aquest cas és dir, el Jellyfin és un servidor de medies, de media, és open source i funciona amb el que tu te'l baixis. O sigui, no és a dir, és una sortida del vendor locking. És una sortida del vendor locking. Si algun dia no tinc l'Apple TV i em compro una altra porqueria, doncs seguiré tenint alguna cosa que podré accedir allà.
El pitjor que un pot fer avui en dia és comprar-se una televisió intel·ligent, moderna, superguai, LG o Samsung o del que sigui, ¿vale? I connectar-la a internet i fer servir les aplicacions de Netflix i que ja venen incloses a la televisió i connectar la televisió a internet. Horrorós, perquè pagues la tele i a sobre ells ells cobren el que tu has pagat de la tele i a sobre cobren una quantitat increïble de diners per la ingesta de dades que tenen.
Però el gust d'agafar agafar el webOS, buscar on hi ha la connexió i eliminar la connexió de la wifi, ja no tens connexió.
És de pajote de fin de setmana, tio. És brutal,
sí, sí, sí,
és brutal.
Sí, sí, sí,
perquè
sí.
si jo tinc tancada la xarxa wifi de la tele i treta la connexió RJ45. I, ojo, jo no tinc ni un LG ni un Samsung, ni res, tinc un Philips, una televisió Philips, ¿vale? Però et dona una tranquil·litat. Passa tot per l'Apple TV, és la meva interfície cap al món exterior. A part de que no paren d'enviar-te publicitat de merda,
sí, però,
anuncis de merda...
Jo volia comentar una cosa, que perquè vaig... L'altre dia vaig trobar-me un article de la nostra amiga, la Gina Tost, que fa temps que...
Ara,
no...
Feia dies, que feia molt, jo també la segueixo molt, i feia molt de temps que no publicava res. I de cop i volta...
Sí,
aquesta,
ara...
He vist aquests mateixos... I segur que he llegit el mateix article. Digues.
Està publicant uns quants, i... Però
el darrer... Espera, que li dic al Perplexity. És el darrer article que ha publicat la Gina Tost.
Em sembla que no és el darrer. Serà que no és el darrer. Bueno, és una que... A més, no vaig estar d'acord amb ella. O sigui, tenia una observació. La Gina parlava que havíem de tindre com uns drets dels compradors TIC, de que no t'espin o d'allò. I jo crec que... Jo crec que la Gina aquí s'equivoca. La Gina estava parlant, i estic ara trepitjant faves, però una mica te l'argument de la Gina explicava una anècdota d'un senyor de Nova York que es comprava una porta de garatge. I es veu que aquesta porta era una porta connectada i s'obria amb una aplicació del seu mòbil. I es veu que l'aplicació és una patata i ha deixat de funcionar-li i no pot obrir la porta. Llavors dic, a veure, senyor meu, si la porta del teu garatge només es pot obrir amb una aplicació que tu no saps qui la fa... que no té cap incentiu el senyor que te l'està fent per mantenir-la i tenir-la bé, que tu no saps les dades, qui sap quan obres la porta i d'això, que no saps quina seguretat hi ha aquí dintre, i t'has quedat tancat,
culpa
tu mereixes.
Home, i tant.
Com a? Sí, sí. Burro.
Gilipolles.
Burro.
Per o sigui, gilipolles.
És dir, si tu et vols posar a casa teva un pany digital...
I no tens una alternativa física per obrir-lo...
Primer de tot, és dir, hi ha un pany digital, vol dir que els problemes de hacking que tu puguis tenir automàticament són problemes perquè algú entri a la teva casa.
Acabem de dir paraulotes i ja ha començat a venir més gent.
Vale.
Bueno.
Hòstia puta, cago en Déu, em faràs dir paraulotes al final, Tomàs.
Que... Ai, comencen a saludar. Mira, el Ciner.
Què tal, bon Ciner?
Clar, el Ciner s'acaba d'aixecar, que està a Carolina del Ner. Sí. Ciner, tio, cada vegada que veig una notícia dels Estats Units penso que tornin ja. Que torni hosti ja, tio, que torni ja. Que torni, hosti, que torni.
És, o sigui, terrible. Portem un 2026 de traca i mocador. Però
i ara el Pavo Taronja es vol carregar les midterm elections. Diu que no serveixen per res.
Com si, clar que no. La hi havia un estudi que ell no, jo que no pronuncia la paraula democràcia. Analitzen anàlisi lingüístic i no ho diu mai.
Doncs, no, escolta, no
el tema
per
és...
Per cert, moment, perdoneu, el break. Ja que està aquí el Ciner, fa temps que... perquè normalment ho fem un cop l'any, perquè les notícies tampoc eren tan grosses. Però és que ara és que cada dos per tres... Mira... No vull entrar ara en aquest fregau, però vaig explicar una cosa molt ràpida. L'altre dia, precisament a TV3, van fer una entrevista a una família groenlandesa, pare, mare i fill. El fill era ja un tio, doncs, 20 i pocs anys, no era un criu, ¿vale? Que eren una barreja entre danès i inuit. Per els rasgos que veies a la família, tenies una mica aquesta barreja, ¿vale? Però bueno, eren de Groenlàndia, eren groenlandesos 100%. I va haver-hi una cosa que va dir la dona que jo crec que sento el mateix que diu aquesta dona. Diu, en quin moment del temps més recent hem passat de veure els Estats Units com un aliat estratègic d'Europa a un autèntic enemic? Sí, i sí, és així, sí, sí. Tio. És que jo estic mirant...
No. Avui he vist un article que deia la mort de l'OTAN.
Però no l'OTAN. És que els Estats Units, que... tio, ja... fan por. Ja no és un lloc per no comprar-los coses, per no mirar les pel·lis... O sigui, hem de fugir una mica de... No sé.
Bueno, sí.
Tanquem parèntesis. Sí, que el que et volia això. Dir és que amb tu i amb en Ramon Maria, si hi ha algun altre més perdut per el Nord-Amèrica, fem un altre especial. Jo crec que ho necessitem.
Ho necessitem, així com a teràpia, un especial de teràpia.
Sí,
totalment.
Perdona, llavors, que t'he vingut.
Llavors, el que la Gina Tos parlava que havien d'haver-hi uns drets i que d'allò...
Ens estem agilipollant, Ludo.
La primera és dir, a veure, què compres? O sigui, per exemple, quan a tu et diuen és que la nova Thermomix només funciona connectada a internet, doncs no compris la nova Thermomix. O sigui, no la vull. O sigui, si a aquestes alçades del partit, si a 2026 tu no saps que no vols una torradora connectada
a internet... Nevera,
o una nevera rentadora. Connectada a internet. Sí, o sigui, si tu
que
no...
Espera, flipa, que té càmeres mirant dintre de la nevera e intel·ligència artificial.
Sí, per favor.
Però
no.
Necessites això? Realment ho necessitem?
Com més tonto... O sigui, mira, tu saps per què no m'he comprat jo un Tesla? Ja t'ho vaig explicar, o sigui...
S'ha degradat molt el Tesla
últimament.
A veure,
deixa't estar. El Tesla com a cotxe és una passada de cotxe i té el millor sistema de full self-driving.
Però s'ha degradat el que és les funcionalitats que et van donant amb el preu que vas pagant.
No.
Sí.
Un momentet. A veure, com a cotxe, el Tesla és un cotxe que cada vegada el fa millor, el software és millor i és realment... I, a veure, el sistema de full self-drive que tenen és acollonant. ¿Vale? El César, el que és el César, és... A veure, la construcció, no tenen la manufactura que té, per
Europa,
exemple, un Mercedes, sí. O que té un Toyota.
Però deia que el software... Jo no dic que el software sigui dolent, estic dient que cada cop el que abans venia amb un pacte software d'actualització, ara ho has de pagar.
És com a servei, sí, perquè quan tens l'actualització, doncs ara hauràs de pagar, sí. Però, a veure, per exemple, el meu, jo m'he comprat un cotxe que em va costar el mateix, pràcticament el mateix que costava el Tesla, Model 3, que seria l'alternativa que és, però i és una mica amb menys cavalls. Té els acabats del grup Geely Mercedes, és un Smart i té millors acabats, molt millors acabats que el Tesla, però com a cotxe, com a cotxe elèctric, com a impulsor, com a bateria, és fantàstic. O sigui, per exemple, totes les aplicacions de càrrega de cotxe elèctric són horripilants.
Ah, sí, sí.
Són horripilants.
Com les dels aires acondicionats de casa, tio.
No pots. Jo vull el comandament aquell que no sé mai si estic posant calefacció.
No, horrorós. Han fet un curs de com no fer una aplicació
Sí, però jo això ho tinc... Hi ha un meme que ho explica molt bé, i és un que es veu un nen amb un bressol, i a dalt hi ha un mòbil amb uns animalets, i els pares miren, i veuen el mòbil donant la volta. Dius, els pares són el product manager. El nen és el client, el que veu són els culs dels animalons.
Sí. Vale? Ah, sí, sí, recordo aquest meme. Sí,
digue, sí. Aquest és molt bo, però ho explico. Jo, per exemple, allà on treballo, a l'UPC, ens trobem de vegades amb algunes aplicacions que foten una colla que són espantoses. I al final dius, per què l'aplicació és espantosa? Perquè l'aplicació no està destinada al client, a l'usuari final, sinó que hi ha un comitè. Primer tot, es dissenya per comitè, perquè totes les coses es decideixen en reunions, amb la qual, com deia l'Àlex de l'Iglesia, quan les coses decideixen en reunions, les coses semblen a boles, que és les coses que genera menys arestes. No hi ha un Steve Jobs que diu això no es fa, o això es fa d'aquesta manera i prou, amb la qual no hi ha això. I els objectius, els KPIs d'aquells que els que parla Miquel Gavarró, és a dir, del disseny d'aquesta aplicació, són uns altres. Per això quan entres a l'aplicació de la caixa et ven una torradora i tu estàs intentant fer un bizum i t'estan intentant vendre una torradora, dius, no vull una torradora, fill de puta. I estic ja gairebé marxo, estic a punt, estic fent unes quatre coses per poder tancar-los el compte i adéu, tomar pel cul. No, però dius,
Tabancs seria una altra guerra,
perdona. N26 i Revolut tenen unes aplicacions estel·lars. Funciona de puta mare.
Revolut l'he provat molt poc, N26 soc client de fa molts anys, i t'haig de dir que l'aplicació fa el que fa. I té publicitat, perquè té a vegades alguna cosa...
A vegades et volen vendre alguna cosa.
Però la publicitat
però
és petitó i la tanques.
Petitó, vols comprar això? Sí, no, fora. Jo vull fer una transferència, vull aprovar el de llocs, vull veure que si
no,
tinc saldo.
I a més una altra cosa, fa molts anys que, tot i que actualitzin una mica el look and feel, la manera de manegar-se per l'aplicació és... fixa, és estàndard,
coherent,
és coherent
consistent.
I consistent. Exacte.
La gent que l'ha dissenyat ha pensat
en l'usuari. Correcte.
És a dir, tu entres i què és el que vols fer? Quines són... hi haurà tres coses que són el 90% dels casos d'ús, dels usos que es donen a aquesta. Aquestes tres coses han de ser in your fucking face.
Per cert, Mossega la Poma està a N26.
Imagina't.
Les finances de Mossega la Poma...
En el compte alemany?
No, perquè no ho deixen. No,
jo, o sigui... jo encara tinc l'ISBN alemany. Em van dir, si vols aquí una oferta que et donem uns interessos, has de canviar-te l'ISBN a l'espanyol. Vaig dir, no. Jo, et deixes l'alemany...
Però et van permetre fer-ho?
Jo el vaig fer en el seu moment. Jo fa com a 8 anys o 9 anys que tinc el compte N26 amb l'ISBN alemany.
Jo recordo que a mi em van obligar a passar a IBAN d'aquí.
Si volies, hi havia una moguda que et deien, és que et donem uns interessos, els dinerets que tinguis aquí et donarem un 4 o un 5%, i si vols passar, has de passar-te d'allò.
Però no era pels dinerets.
Doncs jo no he marxat i encara estic, i ja m'avisaran el dia que vulguin que marxi. Perquè el dia que vulguin que marxi, marxaré. Però bueno, és un tema de dir-los. Quan tu agafes les aplicacions d'aquests operadors random que estan finançats per la Unió Europea, que tenen el logo de la Unió Europea, i el posen avui i d'aquí 3 anys connecten el carregador, que els traïm per tota la costa, aquests carregadors que no es pot aparcar i que hi ha el carregador no funcional en allà, vale. I que tampoc han cobrat, que això és un altre tema, però les aplicacions, com et dius? I quina talla de calçotets gastes? I on vius? I tu creus que d'això és... I ara m'has de pagar, però no d'això, i no em donis... Hem de validar això, però bueno, espera, donarem un QR, i ara no... filla puta, i et foten aquesta aplicació, i on has de connectar-te en aquesta aplicació? En un segon soterrani, en un centre comercial amb vigues de formigó on no hi ha cobertura.
A sobre.
Amb la qual dius, no us puc donar el número de visa? Tu agafes l'aplicació de Tesla, i és acollonant. Tu arribes i dius, estàs aquí, digues el número, diu, sí, ja veig que estàs aquí. On cargues? Aquest, carga, començar. Acabar de carregar, s'ha acabat, adeu. I t'ho cobren. Un dia els hi vaig dir qui era i quina era la meva visa, i ja està. I vas i cobres per sempre. Què passa? Que tu tens un Tesla, tornant endarrere, perquè no vaig comprar el Tesla? Perquè el Tesla, per funcionar, pràcticament totes les coses que tenen que funcionar, envia dades a casa.
Sí, sí.
Bueno, al meu Smart jo hi ha una opció que dic, no com envies cap
tele,
mena de dada.
Com una tele LG o Samsung.
No envies cap dada fora. I al meu cotxe jo toco un botó i no envia cap dada fora i no rep cap dada de fora. Jo li puc dir que no rebi dades. Per tant, si un dia dic, mira, saps què passa? Que veig les coses que estan tan malament que el meu cotxe no rep dades de casa. I és el meu cotxe! I me'l cargo a casa. I ja està. I ningú me'l bloquejarà. I no se n'anirà un dia conduint sol. Encara que el hackegin, perquè ja diré, ja el cotxe no rep dades de fora. No el podré connectar, no el podré mirar amb el mòbil si s'està carregant en el Mercadona. No, no ho podré mirar. Però puc bloquejar-lo. El Tesla no ho podré fer. Aquesta és la cosa. És dir, hem de començar, aquesta alçada del partit, hem de saber les coses. I a partir d'aquí, com a clients, dir, saber què comprem?
Però ens hem tornat en una societat hiperpaternalista, tio. Que,
exacte, un paternalisme tremendo.
Que ens fa... O sigui, jo no dic que no s'hagin de cuidar les coses s'han de cuidar, vale? I les coses s'han d'advertir. Però arriba un punt, tio, que si t'estan avisant que ve una tempesta i que hi ha no sé quants litres per metre quadrat, si atreveses el puto vado, tio, és fucking problema teu, tio. No és de ningú. És que ets un gilipolles.
Però, després també hi ha un altre problema, Tomàs. És que no es tracta d'un paternalisme, és un fals paternalisme.
És fals paternalisme. És perquè dir, després et passa alguna cosa i et deixen a la puta estacada.
Mira,
sí,
quan tu vas als Estats Units en els parcs nacionals, vale? És molt curiós, perquè tu el que veus és que hi ha tot de cartells. Veus una pista, pots perdre't, aquí has de portar aigua, has de no sé què, has de no sé quanto, no sé quantos, porta calçat, vigília... No. Per què?
Perquè no els demandis.
Perquè no els denuncis.
Clar, perquè no els demandis. Sí, sí.
No els denuncis. I jo vaig veure, en el Parc de Zai, on tinc un lloc on tinc una foto amb una via ferrata agafat, amb xiruques agafat, i mentre jo estava un segon després de la foto... amb un barranc de 150 metres cap a baix que jo estava agafat per d'això, em va passar per la dreta, sense agafar-se la corda, una noia amb flip-flops d'aquells brasilenys. I ningú li va dir res.
No, si et
però com que hi havia el cartell, si aquella noia se la fotia, no podia denunciar ningú. Llavors, a mi em sembla una mica un paternalista d'aquest estil. L'únic lloc a Estats Units on algú va fer bon paternalisme és quan estàvem d'excursió cap al Gran Canyón, vale, que estava en una pista i ens van venir de cop i volta els Rangers, aquells que tenen un més 15 de mascle, i ens va dir, porteu aigua? Sí. Porteu menjar? Sí. Fins on voleu anar? Vam dir, fins allà. Diu, allà és un bon moment, allà és un bon lloc per donar la volta i tornar cap amunt. Hòstia, si ho van encertar. Vam arribar al cotxe sense aigua. Però aquells tios et van aconsellar, et van fer una pregunta. Bé, és... Oh, els drets, no sé què. Ni drets ni hòsties. Una miqueta d'explicar a la gent el que són les coses. I després... I després
he escoltat un cripto, bro. He invertit en criptomonedes i ho he perdut tot.
Hòstia! És que m'han fet... És que, a veure, algú es troba el timo de l'estampeta...
Oh, és que era un jugador de futbol molt conegut. Qui m'ho havia dit, tio? Que el criptobro era un jugador de futbol, no sé quantos.
Un jugador de futbol i t'està...
I t'està...
No, però a veure, això és el timo de l'estampeta. Vale? El timo
no,
de l'estampeta.
I espera't, i després surt el jugador de futbol demanant disculpes perquè és que, clar, ell no sabia.
Ell no sabia. Ell no sabia. Però al final és dir, a veure una cosa. Aquí, quan ens enganxen, t'enganxen per l'avarícia.
Oh, i tant. Sí,
va,
sí.
T'enganxen per l'avarícia.
En el 99%. A veure, quan es cometen absolutes irresponsabilitats, clar que s'ha de denunciar i clar que s'ha de...
No, i a veure, però, si algú però... diu, escolta, és que estem agafant a nens petits, a menors d'edat, estem agafant a gent molt gran, Vale. Però al final és dir, no, escolta, a veure, si es venen aquest tipus de productes, el que hem de fer és informar. Dir, escolta, aquest producte, algú pot explicar, en comptes de fer tants... explica el que hi ha, és dir, escolta, si tu tens un producte que està connectat i funciona connectat i no tens una manera de desconnectar-lo, un dia la porta se t'obrirà i un dia la Thermomix no funcionarà. Jo tinc una porta de garatge que em vaig posar fa 2 anys i el primer que vaig preguntar abans de que me'l posessin, abans de que vinguessin a preguntar, és dir, si se'n va la llum, podré obrir? Ja no vaig preguntar si internet i allà, perquè no està connectada a internet. Si se'n va la llum, puc obrir la porta? Sí, sí, tens una clau, pots desbloquejar l'embrague del motor i pots moure la porta. Perfecte.
Ja està.
Endavant. I no la vull connectada. Tinc un comandament i si el comandament no va, doncs entro, faig una clau, obro i cap amunt. Però això amb tot...
Que la domòtica va molt bé, jo tinc coses de casa que funcionen de puta mare.
Però si tu tens una domòtica, ho tens connectat a internet... ho tens cap enfora, quins ports... Si tu tens una casa domòtica, tu ets capaç... Una, dos. O tu tens una empresa de superconfiança que t'ho gestiona de puta mare tot, o tu saps què està passant...
Exacte. O ho tens tu en el teu propi servidor.
Ets en Miquel Laboria, que es domina i s'ho munta tot i d'allò?
Miquel Laboria...
Tens el temps de poder-ho gestionar i realitzar pocs. Tots els ports i actualitzar els routers i saber quin router tens i tots els d'allons... Has de fer aquest tipus de coses, però...
En l'últim pis on vaig estar, tota la part domòtica de Philips Hue estava posada sense... amb un cert grau de confiança. Però tenia 2 aparells xinesos que controlaven els leds exteriors de la terrassa, ¿vale? Aquests, per definició, estaven permanentment desconnectats d'internet.
És que és necessari.
És necessari, o sigui, és necessari, sí.
Però has de saber què fas. O sigui,
és que s'ha d'actualitzar. Pues en el moment d'actualitzar el connectes a internet i després, una vegada actualitzat, el desconnectes.
Llavors, una altra cosa és el que diu el savi nostre senyor Cory Doctorow, que està explicant, en el seu darrer podcast, estava explicant una cosa que va fer una presentació a Alemanya, aprofitant la seva gira del seu llibre Enchitification, però estava explicant a Alemanya una cosa perquè, com diu ell, el senyor Trump pot haver resolt un problema per tots nosaltres. No tot el que fa en Trump és dolent. Si penseu que
el que passa és que si el senyor Trump resol un problema per tots nosaltres, segur que no era conscient que
no era conscient. Però, bueno. Llavors, el problema del que parla en Cory Doctorow, ell diu que bàsicament fa aproximadament uns 25 anys un malparit senador dels Estats Units va agafar i va promulgar una llei que el que feia era que bàsicament el que diu és si algun producte té té una porta, un bloqueig digital, una protecció contra còpia o una protecció contra accés digital, trencar aquesta protecció digital o difondre una eina per trencar aquesta porta digital és un delicte penal, directament.
Després el govern americà t'ho ha exigit com a companyia que hi hagi un... o diferents organismes.
El primer que fan als Estats Units és dir, llavors, per tant, tu fas un programa i fas un DRM, encara que sigui molt fàcil de trencar-lo, vale? Si tu el trenques ets ciutadà dels Estats Units, la falta és un delicte penal d'entrada. I hi ha hagut
alguns casos...
Encara
que no et beneficis d'allò ni ho comercialitzis, que només ho facis com a experimentació.
Si tu trenques una protecció digital, és delicte penal. I això el que fa és que Estats Units, en molts països, com a part dels seus acords comercials, obliguen en els països amb els que tenen relacions comercials, com per exemple la Unió Europea, a ficar aquesta llei. Llavors, és una llei que s'han ficat a llocs com la Unió Europea, com Canadà, com Mèxic, com Bolívia, molts països del món que tenen relacions comercials amb els Estats Units, sí. I Estats Units bàsicament diu, ei, si voleu tenir relacions comercials amb nosaltres, aquesta llei l'heu de ficar. Perquè això permet que les empreses americanes que tenen productes protegits amb panys digitals,
sí,
per exemple, Apple, a l'Apple Store, el que diem sempre, tu no pots instal·lar aplicacions que no siguin amb l'Apple Store i no pots trencar. Fer lo de la pinya que hem fet tantes vegades amb els primers iPhones és un delicte penal.
A Estats Units.
I aquí...
Sí, però aquí no et poden perseguir.
Et poden perseguir, però aquí... O sigui, però,
a veure, tu, no et poden ara... perseguir, excepte que et diguis Maduro.
Bueno, on... No, a veure, on està, a veure, on està el problema? On està el problema? Aquí no et perseguiran.
No, el problema és que tu estàs acceptant unes lleis que no són,
teves. A veure, estem en un país que... ara no sé què, ara no sé què collons et fan llegint a l'institut, però a mi a l'institut em van fer llegir el Lazarillo de Tormes, ¿vale? En el qual no, país en l'institut...
Jo crec que això ha canviat. El que no ha canviat és que si ets pagès i bloqueges una autopista, no et passa res. Però si ets independentista i la bloqueges, te'n vas a la presó.
Però si ets un pagès independentista, també.
També. Però no per pagès.
Però no per pagès, per independentista.
Sí, sí.
Bueno, però, i compte que els pagesos tampoc ho tenen tan fàcil.
No. Sinó, perdona, que jo vinc a una comarca que gràcies als pagesos, vull dir que no es critico pas amb ells, critico el sistema.
El sistema
que posa els adjectius en funció com li interessa amb el mateix.
Però,
amb el mateix
tot i que aquí a Espanya no perseguirem algú, perquè és que som el país de la picaresca i fem llegir el Lazarillo de Tormes en els instituts, i per tant sabem que és el país de la picaresca, i des del president del govern, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, a la família Pujol, doncs la picaresca també hi és, i per tant som mediterranis. Escolta, el que no permetrem és que jo munti una botigueta i vengui. Vale? O sigui, tots recordarem en algun moment que en algun lloc sempre hi havia algú que venia les targetes de descodificació del Canal Plus.
Vamos.
Vale? Però no et cobraven l'IVA. Tot era extraperlo. Sí, o sigui, el tio aquell et podia vendre, et podia agafar i et podia vendre tabaco de contraban, et podia vendre Maria, et podia vendre pirules, et podia vendre la targeta al Canal Plus.
Sí.
És delicte.
Si no recordo malament, jo havia arribat a comprar targetes d'aquestes en establiments, ¿vale? Però no estaven... no havia càrrega, no estava càrregat. Tenies que anar tu amb un port RS232...
¡Hombre! I connectar-te amb una pàgina web on hi havia anuncis i
cremar, i cremar la ROM de la targeta.
Perquè tu et venia una EPROM buida.
Clar, però mentre estava buida no era il·legal.
Sí, donava un descodificador, et donava un descodificador i et donaven una EPROM i això és legal, però no podien agafar i donar-te el software. No, tu vas a esta pàgina, et donaven un paperet, connectaves amb una pàgina, baixaves l'EPROM i llavors t'ho feies, i no hi havia garantia, no els podies denunciar si no veies el Canal Plus. Però el tema és dir, ei, si en Trump ja ens està fotent els arancels, si en Trump ja ens vol quedar amb Groenlàndia i està volent fotre totes aquestes coses... Per què tenim que seguir respectant aquestes lleis? És a dir, si nosaltres ara, per exemple, dir, escolta, resulta que ara a Espanya totes les normes de trencar copyrights i segells digitals, des dels tractors John Deere fins a l'Apple Store d'Apple, fins a l'Apple Store dels iPhones, és legal. I de cop i volta, emprenedors aquí a Espanya comencen a agafar i a fer software per desbloquejar tractors John Deere i els venen a clients de tot el món perquè internet és gran i es ven sota les lleis espanyoles, i comencem a vendre software de pinya per desbloquejar els app stores d'Apple i per desbloquejar els Apple TV per instal·lar l'aplicació que tu vulguis en el teu Apple TV.
O els Teslas,
anem a desbloquejar els Teslas, cap problema, jo agafo, instal·lo una cosa dintre el Tesla, entro per un USB-C i de cop i volta el Tesla li trec la connexió contra la mothership i de cop i volta...
Si fessis aquestes coses segons com, jo sé que un munt de tallers mecànics aplaudirien amb les orelles.
Vaya, tots en allà amb les centraletes i fotent i d'això. Bueno, és com, a veure, per exemple, a veure, jo tinc un cotxe que a mi m'han dit més d'una vegada, escolta, toquem les centraletes i fotem 30 cavalls més.
Jo l'altre dia veia un vídeo d'un tio que tenia un taller mecànic, un tio que sap bastant, que deia, la meitat dels vehicles no sabem com reparar-los, ni tan siquiera el fabricant. Sí, hi ha la meitat de coses d'aquest cotxe que ni el fabricant sap com reparar-les. Òbviament, nosaltres no tenim ni idea. O descobreixes per casualitat...
No, però hi ha molts cotxes que van... I poses la centraleta, perquè aquestes centraletes... Puf!
Ni el fabricant, perquè tu penses... Perquè
hi ha tot el tema del iFixit.
Però, un moment, acabo amb el del cotxe, perquè és important. Tu penses que un cotxe l'ha fet Mercedes, o l'ha fet no sé què. I no és cert, els components que hi ha a dintre l'han fabricat centenars de companyies diferents, i hi ha components que ningú té ni puta idea de com van.
Bueno,
literalment.
Aquesta és la salsa secreta que té Tesla i que té SpaceX. Mm. O sigui, Tesla i SpaceX són empreses que fan productes espectaculars perquè l'Elon va prendre la decisió de ens ho fotem tot nosaltres. O sigui, els coets, la NASA que va fer sempre, va dir no, per cada producte, cada component que tenim, tenim les especificacions i tenim no sé quants
estava
proveïdors.
Estava tota la creació externalitzada.
Tot externalitzat i, a més, amb backups. És a dir, tu pots tindre'n més d'un que siguin. Però això vol dir que la interoperabilitat...
Va donar i dona molts diners a molts proveïdors, no només americans, sinó de tot el món, la NASA, eh? Ojo, molts, eh?
Però, com a principi de disseny, és a dir, quan tu dissenyes una cosa, si el teu si una part dels teus requisits, és a dir, no, és que jo tinc que poder tenir molts proveïdors, vale? I per tant el que tinc que fer és, a dins del meu disseny, tinc que incorporar la meva arquitectura està partida amb una sèrie d'especificacions que no puc tocar. És a dir, jo tinc un disseny original i no puc canviar aquest disseny original perquè hi ha unes especificacions que determinen els components i aquests components sempre hi seran. Puc iterar els components.
Uh-huh.
Vale? Mentre que si jo tinc un disseny que és meu i jo m'ho faig tot, si dic, escolta, mira, és que aquest component i aquest els afusiono i simplifico això, jo puc simplificar i puc fer unes innovacions que no puc fer d'una altra manera. Vale? I per això, abans de poder fer que aterressin els coets de SpaceX com un pepino, SpaceX ja era més barat que els altres coets. Per què? Doncs perquè tenien un altre procés de fabricació...
I també tenien una altra filosofia, de fallar...
No, però la filosofia és aquesta, és dir, nosaltres no ens ajustarem, no aprofitaré estàndards que van bé perquè són estàndards i et pots dedicar a fer el teu i els experts que facin el seu. Si un senyor que es dedica a fer sistemes de guiat, fa servir el sistema de guiat d'aquest senyor. I si aquest senyor fa cargols, doncs fa servir cargols mètrics i fa servir els productes de l'especificació. Però si no jugo això, vale? Que aquest és el joc que han jugat totes les empreses, diguéssim, durant el segle XX, des que va començar el taylorisme, vale? Crear aquestes especificacions, control de qualitat, interoperabilitat, ISOs, tot aquest tipus de coses, que està molt bé! Està molt bé, però si algú no vol jugar això, vale, ha de pagar el preu, perquè haurà de ser expert en totes aquestes coses, però podrà iterar els seus dissenys d'una manera que els altres no poden fer. I coneixerà molt més bé el seu producte que els altres. I, esclar, SpaceX i Tesla coneixen més bé el seu producte doncs que BMW o Mercedes o un altre.
Perdó.
Què ha passat ara?
Perdó. Que estava preparant la falca, però en lloc de preview l'he preparat en live.
Que aquí... passa que fer això de dir, escolta, que entri l'alumini per un costat i que surtin coets o que surtin teses per l'altre,
és
molt difícil, és però molt si difícil. Si ho fots de cop i volta, estàs jugant un joc diferent. Un joc diferent. Una altra cosa que com a empresa, diguéssim, tenen els principis ètics d'un moniato i és el que hi ha. Però...
Bueno, sí, i el... Bueno, en fi, no vull parlar de Tesla.
No, però, però pensem
no
en la
Tesla
idea aquesta.
No tant de sinó del seu responsable.
Si algú coneix algun polític que monti la campanya política a dir eliminem les lleis de bloqueig, que sigui legal eliminar un bloqueig digital. És a dir, si jo compro un aparell, si el hardware l'he pagat jo, és meu i me'l follo com vull. És meu. I si li trec el bloqueig, hi ha un bloqueig digital en aquest producte que jo he comprat, és legal. I que jo pugui comprar i que jo pugui vendre i jo pugui compartir una tècnica per desbloquejar un dispositiu que em pertany. Això legal és... Abans era legal, ha deixat de ser-ho. I el moment que això ho deixi de ser, molts monopolis d'aquestes empreses unicornis que hi ha deixaran de ser-ho. Deixaran de ser-ho.
Marc, hem d'acabar. Jo vaig a proposar que el del... No sé si tens algun tema en...
Només una observació.
Que al final no hem parlat d'un tema important, que era el tema del cloud code, però bueno...
No, el cloud code podem parlar un altre dia, sí. Tampoc és tan important. A mi em sembla més important el que ha fet Google, que és que ha alliberat un producte aquesta setmana, que són uns models... basats en un model.
Espera un moment, vaig a fer-te una proposta, que és que diguis això, igual que jo diré lo del Creators Studio per educació, com a proposta.
Sí, però no és una proposta.
Ah, bueno,
només és una reflexió.
Tira.
Google ha tret uns models UB i 4B, és a dir, models que poden córrer en mòbil, que bàsicament implementen la funcionalitat que abans tenia Google Translator. El que fa 3 anys era un gran servei que tots fèiem servir, perquè el fèiem servir tots. Anàvem a Google Translator i era el sistema que fèiem servir per traduir cap a l'anglès, cap al francès i cap a tot tipus de llengües. Ara te'l descarregues i per la resta de la teva vida el pots executar en pràcticament en qualsevol màquina. No necessites un monstru de màquina. Qualsevol amb una Raspberry Pi. Raspberry Pi acaba de treure una màquina per 120 euros que pots executar l'LMS. Vale? D'aquests. És a dir, pots comprar una Raspberry Pi de 120 euros, una Raspberry Pi potent i vitaminada, però que pots executar amb molt de rendiment un sistema que fa 3 anys era algo que ningú tenia, que només Google tenia, que era Google Translator. És a dir, la utilitat que tenen, l'avantatge que tenen aquestes empreses, la seva mateixa carrera d'innovació cada vegada és més curta. Cada vegada, de cop i volta, perden coses que els fan especials.
Sí, i d'aquesta reflexió... Bé, un altre dia podem fer una reflexió, ara no avui, però un altre dia podem fer una reflexió... Què ha tingut de la intel·ligència dels LLMs, de la intel·ligència artificial, que realment ha impactat en la nostra vida? Vale? Clar, en el teu cas, Marc, molt més, perquè té un sentit professional. Vale? Però jo, per exemple, que la IA no la utilitzo des d'un punt de vista professional...
Pues que estàs de baixa.
Estic de baixa.
Espera que t'ho incorporis i faràs quin salt.
No, ja la utilitzàvem abans d'estar de baixa. Però en les coses molt quotidianes, vale? I jo, per exemple, amb un company de temes de ràdio que sobretot ell està desenvolupant un sistema per gestionar diplomes i concursos, bueno, i que estigui tot en temps real i no sé quantos, tot el codi de la programació, tio, està fet amb intel·ligència artificial, tot el codi. I el testing que estem fent, també l'estem fent sobre la IA. Vale? Estic fent un testing, bueno, és igual, ara no vull entrar, però que ens permet en dues persones, tio, un projecte que fa uns anys era impensable crear estones,
tio,
com un
jo.
Hobby, com era, perquè això és un hobby, això és un hobby que fem a la Unió de Radioaficionats de Catalunya.
I esteu fotent un software acollonant.
Bueno, ja explicaré. Jo, algun dia, quan estigui ja funcionant, ho explicaré. Però que en dues setmanes, tio, hem anat de 0 a 95% fet, saps?
Compte que l'últim 5% et costa un 95%
sí,
més,
ens falta un 5%, però aquest 5% que ens falta perquè l'hem de posar a rodar amb casuístiques que no podem reproduir perquè no són prou... testings, vale? S'ha de posar en un cas real.
Sí, però fixa-t'hi una cosa aquí, Tomàs, i és que les necessitats del programa, del software, el que ha de fer el software, ho determines tu.
Totalment.
I les decisions aquestes decisions, és a dir, el que s'ha de posar, el que no s'ha de posar, ho estàs dient tu, no ho diu un comitè, però tampoc ho diu la IA. Ho has de dir
no,
tu.
Cada, a veure, perdona, que tenim un GitHub amb bugs, amb coses a revisar, és a dir, tot, cada petita cosa passa pel filtre nostre, saps el que vull dir?
Exacte, el vostre criteri, el vostre gust. El vostre gust, la vostra idea de compte que sigui. El problema és que quan l'has fet el poden copiar ràpidament.
Bueno, no, això no es fa com un... Això és una cosa que igual acaba open source, eh? Vull dir
No. Però fixa't, sí, és la manera, eh? És la manera, però quan... És a dir, totes aquestes petites decisions que tu estàs ficant i li estàs donant a la IA, no, això és així, això ho farem d'aquesta manera. Jo, per exemple, normalment, un dels meus prompts, quan jo treballo amb Cursor, jo no faig servir Cloud Code amb Cursor, però faig servir també Cloud com a model.
Crec que el David estava fent servir Cursor. És que, tio, just ahir em truca i em diu a les 7, doncs, perquè teníem un parell de bugs que... perquè jo emitia una informació a través d'un port i això, jo feia córrer un client que ell havia programat, que alimentava una base de dades, bueno, una història, ¿vale? Total, que dic, tio, posem-nos els dos junts perquè jo et pugui anar validant quins missatges estan sortint per al port determinat, perquè és el meu ordinador, estic veient el port, i mirem quin quin packet name porta perquè no surtin duplicades, bueno, una sèrie d'històries, ¿vale? Total, però ell m'estava llegint el prompt de modificació mentre els dos estàvem revisant el que estava passant pels ports. Saps el que vull dir-te?
Sí.
Brutal. És que, però no estava corregint, no estava picant una correcció d'un bug.
No, feia el prompt.
Estava fent el prompt, tio.
En aquest cas...
Estem en testing, eh? No
sí,
és
sí.
Cosa
jo et recomano... Jo normalment el que acostumo a fer és... Tinc documents mantinguts molt grans, que també li demano al sistema que faci, vale? En el que descrigui l'arquitectura, totes les decisions de disseny, totes les coses que hem decidit, s'han d'estar allà dintre. Documents de Markdown, amb l'arquitectura. I així començo totes les conversacions i el sistema coneix l'arquitectura. També abans de fer qualsevol cosa, li explico quin és el meu problema, li dic que analitzi el problema, després li dic les meves idees de possibles solucions, que em proposi una solució i li dic que em faci preguntes.
Bueno, això és el que et faria un desenvolupador persona.
Un consultor,
un desenvolupador persona.
Exacte, però jo dic, fes-me pregunta. Dic, aquesta és l'arquitectura, aquest és el meu problema, jo crec que la solució va per aquí, analitza per si això que jo estic dient d'allò, digue'm quina... I llavors, fes-me preguntes. I llavors, proposa'm una arquitectura i fes-me preguntes. I llavors, vaig molt endavant endarrere en el que totes les decisions de disseny, totes les decisions d'implementació, poder-les polir i el mateix model, sobretot si estàs treballant amb Opus 4.5, fa preguntes molt interessants i llavors el dirigeixes molt bé. Molt bé, perquè el problema és que, com que és una eina molt potent, has d'apuntar molt bé.
No, però em refereixo que la manera de treballar, la forma com hem treballat això, 3-4 anys enrere hagués sigut impensable.
És
no?
impensable. És impensable. O sigui, la quantitat de responsabilitat que jo li delego amb un LLM ara, dic, en l'Opus, jo no la delegava a desenvolupadors, a persones.
Clar. Bueno, també és veritat que pues,
bueno,
perquè
també el que passa és perquè clar, és dir, jo et dic amb una persona, jo li delegava una cosa i d'aquí una setmana em vens, vale? Mentre que jo ara li dic una cosa, contesto 4 o 5 correus, torno i ja tinc un informe de tot el que ha passat, amb el qual el que abans eren 2 dies de feina ara és 20 minuts mentre jo em faig un cafè o miro el correu, i llavors i per tant puc donar molta més llibertat perquè també puc desfer. Això t'obliga a treballar molt més, fer un ús, diguéssim, de superguerrer del Git, vale? Perquè has de poder tirar endarrere, tirar endavant, obrir branques, barrejar branques i fer rebases i tot tipus de mandangues que el Linus Torvalds va veure en el seu moment. I compte, que fa una setmana i mitja el Linus Torvalds va enviar el seu primer commit fet amb Vibe Coding.
Ah, sí.
I va dir que el Vibe Coding que li havia fotut a l'Antigravity, que seria la porqueria d'aquestes de Google, era més bo que el que ell hagués pogut fer en un projecte, no a dintre de Linux, sinó
per un projecte
semblant al teu de radioafició, una cosa de processament d'àudio que fa ell, que li mola perquè és un friqui. Vale? És com els informàtics, que som informàtics i en el nostre temps lliure fem d'informàtics.
Sí. Diu el Sinner, jo estic amb Claude i em serveix per la part professional i la personal. Vale? Mira, també puc... No havia vist que ho podem també ensenyar en directe els missatges.
Hombre,
tio. Molt bé, tio. Surts 10 segons, Sinner. Vale, el que anava a dir-te... Bueno, això és un exemple d'una cosa que no hagués sigut possible fa 3 o 4 anys. La manera com vam estar... Bueno, la manera com s'ha creat això, que ja dic que és en David qui s'ha carregat.
Fa un any.
O fa un any, sí.
Fa un any. O sigui,
correcte.
El salt de Claude Sonnet 3.7 a Claude Opus 4.5 és quàntic.
El que més em va agradar d'entendre el procés és que com el David això ho fa servir cada dia per la seva feina,
ell va
transportar el workflow en aquesta cosa, que és una cosa nostra petita, vale? I la forma d'interactuar amb mi per corregir coses era el mateix que ell fa servir en temps real a la feina, per anar ràpid, que no vol dir, no són productes finals, són coses...
A més, el que passa és que a mesura que anem trobant tècniques, tothom anem descobrint noves maneres. Llavors és molt important, o sigui, en aquest cas, és dir, és molt important estar al dia i estar en connexió amb persones que hi estiguin, com per exemple en Rubén, perquè una petita modificació de la teva manera de treballar pot suposar un ordre de magnitud de productivitat.
No, i l'altra cosa gran que m'ha canviat, també a nivell, parlo personal, quan haig de fer búsquedes tècniques, cerques tècniques, utilitzo Perplexity Pro. Vale? Faig un prompt inicial que, a més, Perplexity... Li faig en català, eh? El Perplexity s'ho tradueix... Bueno, ja apanya't tu com vulguis. Tu tradueixes i m'ho tornes a contestar en català. Vale? Cada cop li haig de dir menys el que necessito perquè em doni la resposta lo màxim acurada, i quan dic respostes màxim acurades és que li dic... que em digui els números de menú de configuració d'un aparell de ràdio que difícilment s'hauran venut més de 15.000 unitats en tot el món en els darrers 10 anys, i sap perfectament al menú quines coses hi ha de canviar, quines coses hi ha de tocar per configurar i fer no sé què. Per posar un exemple, n'hi ha molts altres. I, hòsties, el que m'hagués costat molta estona haver d'anar desbrossant, perquè fins i tot hi ha coses que no estan en el manual, sinó que estan en el... amb coses que haurà fet algun pavo i que ho haurà publicat per saber on, i el Perplexity ho sap, vale? I tu resumeix i tu endreça. I això em fa que búsqueda de resultat trigui segons, tio, segons. O sigui, una cosa brutal. Mm-hmm. Sí, sí.
Senyor, no, em sembla que no tindrem temps de fer propostes,
no,
eh? Ho hem de guardar per la setmana que ve.
Espera, que m'estàs agafant amb els pixats al ventre, que tinc que anar a la música de Goodbye. Vale, ja està.
Sortiu música i tot. està fantàstic. Si no, es fan fora de casa, eh?
Sí, mosseguis, ens veiem.
Et fotran fora de casa els gats.
Bueno, el gat. Mira, ara que tenim més espectadors que mai. En fi.
Ara fotem el càmera, que tenim més espectadors. Sí, sí. Goita les gatetes.
Oh,
goita les gatetes.
La baix, que és tricolor, és gateta segur. L'altra
és
blanca...
L'altra també, la blanca també és... Mm-hmm. Sí.
Molt bé. Nois, mosseguis, nois i noies, eh? La setmana que ve més, i des de Riverside.
I des de Riverside.
Que vagi molt bé, macos. Cuideu-vos molt. Adéu-siau.
Adéu.